Hola, bona tarda. Pablo Casado ha anunciat que presentarà un recurs al Tribunal Constitucional contra la decisió d'un jutjat de Madrid, anunciada i confirmada aquest migdia, d'autoritzar l'expresident Carles Puigdemont a encapçalar la llista de Junts per Catalunya a les europees del dia 26. El líder del PP ho ha anunciat en la roda de premsa posterior a una reunió que ha mantingut amb Pedro Sánchez, la primera de la roda de contactes que ha iniciat el guanyador de les eleccions de diumenge 28 i president en funcions. Ha estat aquest matí, recordem-ho, quan el jutjat de Madrid ha comunicat la seva decisió després que ahir diumenge el Suprem s'inhibís, però s'hi mostrés alhora partidari. I en el judici del procés, Xavier Trias ha dit que el 20 de setembre va ser una jornada de mobilització en la qual, segons les seves paraules, encara no s'ha recuperat de l'ensurt. L'exalcalde de Barcelona ha declarat en el judici del procés que aquell dia el 20-S va anar a la CUP per donar-los un suport absolut. És una de les declaracions de testimonis d'avui, en un nou dilluns habilitat per a la vista oral a la sala segona del Suprem. Recordem que l'atur ha baixat a Catalunya de més de 14.000 persones a l'abril i de 95.500 al conjunt de l'Estat. Catalunya tanca el mes passat amb gairebé 381.600 persones aturades. La Setmana Santa, que ha caigut aquest any a l'abril, ha tingut a veure amb les bones dades. I també recordem que un avió en flames ha hagut de fer un aterratge d'emergència aquest matí a l'aeroport de Sheremetyevo, de Moscou. Un avió de la companyia russa Aeroflot, del qual s'han salvat unes desenes de persones, però hi ha hagut 41 morts. Fins aquí l'actualitat. Tornem amb més notícies a les 5.
Ràdio Estel.
Cada dilluns de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Estel, l'hora de la Fundació Puigverd, centre de referència per a malalties urològiques i renals. Els millors professionals mèdics especialitzats en urologia, nefrologia i andrologia al seu servei. Un programa en directe de divulgació científica conduït per Marc Rius. L'hora de la Fundació Puigverd. Us esperem cada dilluns a les 5 de la tarda a Ràdio Estel. Pablo López, The Original Alan Parsons Project, Ana Guerra, Luz Casal, David Bisbal, Miguel Poveda i Jason Derulo són els artistes del CaixaBank Polo Music Festival. Del 30 de maig al 10 de juny, el festival dels talents més destacats d'ara i de sempre al Real Club de Polo de Barcelona. Perquè l'estiu comença amb la millor música. L'estiu comença amb el CaixaBank Polo Music Festival. Més informació i entrades a polomusicfestival.com.
Ràdio Estel.
Bona tarda, Catalunya. Són les 16.03, les 4 i 3 minuts. Això és Montpericu, el programa de Ràdio Estel dedicat a l'espanyol que fem entre el Javier Alfaro. Bona tarda, Javier.
Bona tarda, Montpericu.
Carlos Fallo, qui us parla, Josep Sánchez, els comandaments tècnics, el Jordi Carretero. El Pericu s'ha gaudit d'un dels millors caps de setmana dels últims anys. Dissabte l'Espanyol va golejar l'Atlético de Simeone demostrant que els de Rubi lluitaran per arribar a la setena plaça que pot donar Europa fins a l'últim partit. Els resultats ens han acompanyat i han competit el partit del proper diumenge davant del Leganés en, efectivament, una altra final. També està a punt de confirmar-se la predicció del Girona quan deia allò de a segunda, a segunda. Els de Gallego van guanyar a Cornellà i s'han ficat els jocs que donen opció al play-off de sense a segona. I només depenen d'ells per jugar-lo. Queden dos partits i l'il·lusió i l'empenta de l'Espanyol B és màxima. I per completar un cap de setmana rodó, les noies van guanyar al Huelva i han finalitzat la Lliga amb una digna vuitena posició amb una gran remuntada després de l'arribada del Sador Jaspe. Ara toca refer la secció i donar un pas endavant. Avui repassarem com va anar tot plegat i comentarem abastament les possibilitats reals dels de Rubi, però abans de tot anem a conèixer l'actualitat blanquiblava que ens arriba de la mà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem!
Vols gaudir d'un partit de futbol a l'estadi de l'Espanyol? Compra la teva entrada anticipada al web del club i, si ets soci, beneficia't dels importants descomptes. Entra a www.rcdespanyol.com/ticketing i aprofita les promocions per grups. L'RCD Stadium t'espera per viure l'emoció del futbol al millor camp de la Lliga.
Actualitat.
Buenas tardes otra vez, Javi. ¿Qué tenemos?
Yo antes de arrancar saludaría ya a nuestros invitados porque
no para,
están hoy, ¿eh?
Buenas tardes, Ramón.
Buenas tardes a tothom. Aquí aquesta cap de setmana molt intens, estic esgotat i el Dani s'està roncant allà. El senyor Nadal li fotré una patadeta a la cadira perquè es desperti. Dani! Home!
Buenas tardes, Dani. No cas d'aguantar.
Buenas tardes. És que veus els diferents punts de vista de la gent. El Ramon passa de l'eufòria a la tristesa. I jo sempre...
Tu et vens tens serè, equilibrat...
Jo sóc un fanàtic,
No, jo sóc com un pla mig, i tu... un dia ni parles, l'altre dia...
No, parlar sí que parlo, el que passa que... Escolta, jo sóc un fanàtic, jo sóc l'aficionat...
A dormir,
sempre... Ramon. Bé, seguim dormint la siesta i després ja ens desperteu, va.
Aguanteu una estona.
Bueno, pues la actualidad lo que nos trae es hoy jornada de descanso para la primera plantilla del Español, que regresa al trabajo mañana a las 6 de la tarde en una sesión a puerta abierta en la Dani Jarque, y pensando ya en el compromiso frente al Leganés, a falta de confirmación oficial por parte de la Liga, se espera que sea domingo a las 6:30 de la tarde en horario unificado con los equipos que se jueguen pues un mismo objetivo, ¿no? Por otra parte, hoy hemos conocido fecha, hora y lugar y rival para no el primer partido que se disputará esta pretemporada, pero sí el primero que conocemos.
Menudo rival
contra el PSG de Thomas Tuchel. Veremos si con Mbappé, Neymar y compañía dentro de la rumorología para reforzar al Real Madrid. Veremos cuántas estrellas tiene el PSG. En cualquier caso, un partido que se jugará en el Olympic Sports Center de la ciudad china de Suzhou, si es que se dice así. Un recinto con capacidad para 40.000 espectadores, así que muy similar a Cornellà del Prat. Y el partido ha sido presentado hoy mismo con la asistencia de Agustí Filomeno como director de marketing y comercial del Español, también la de Raúl Tamudo, y por parte del PSG estaba también un exjugador como Maxwell, el brasileño que también actuó en el Barça. Pero ojo en cuanto a este partido, porque cabe matizar que está programado para el 30 de julio, por eso decía que no será el primer partido de la pretemporada, ya que...
¿Quina hora? Que no ho has dit.
30 de julio a las 9, a las 7 y media, horario chino, es decir, 1:30 del mediodía, hora peninsular. Sí, 7:30 en China, la 1:30 aquí, del mediodía, y lo que cabe matizar es que está programado para el 30 de julio, por eso decía que no es el primer partido de la pretemporada. El Español antes hará el Stage en Olot. Pero lo que ocurre es que...
Depende de si nos metemos en Europa.
Está en stand-by, porque si el Español alcanzara esa séptima plaza, entraría a disputar la Europa League en la segunda ronda de la fase previa. Debería disputar la segunda, la tercera y la que se denomina como ronda de playoffs. Y la segunda ronda, en cuanto a fecha, y esto sí que es inamovible, es la ida el 25 de julio y la vuelta el 1 de agosto, por lo que ese partido en China difícilmente se podría jugar el 30 de julio. En cualquier caso, desde el club aseguran que existe un plan B en el caso de que el Español alcance esa séptima plaza, que haciendo conjeturas pues podemos pensar que pasaría por adelantar, ¿no?, el partido frente al PSG antes de entrar a disputar esa fase previa.
Pero la gira por China parece que es inamovible. Una manera u otra estaremos allí.
Yo entiendo que sí, pero en todo caso sería adelantar las fechas. Claro. Es decir, limitar las vacaciones de los jugadores, ¿no? En cierto modo. Pero bueno, todo sea por un bien como es el...
¡Ay, ay, ay! Bueno, ¡ay, ay, ay!
Ojalá. Tanta voz que es el lío, ¿no?
O recortar el Stage en Olot. Sí. También sería otra posibilidad. Por otra parte, cada vez parece que está más cerca de llegar la renovación de Adrià Pedrosa, que debería prolongar su contrato hasta el 2023, si todo va como está previsto, con ficha del primer equipo, aumentando la cláusula de rescisión, que en estos momentos es de 6 millones de euros. Más difícil lo tiene para continuar Sergio García, que recordemos finaliza contrato el 30 de junio y no ha cumplido con las condiciones de un número de partidos mínimo para su renovación. Pero también está a expensas de lo que ocurra en cuanto a la séptima plaza, ya que entrar en Europa, pues de alguna manera modifica en cierto modo la planificación de la plantilla, y el tema de Sergio García pues podría ser uno de los condicionantes.
Y empiezan a sonar nombres.
Empiezan a sonar nombres cada vez con más fuerza. Ya son dos nombres que hemos comentado aquí en alguna ocasión. Uno es el de Pablo Maffeo, que no pinta mal en cuanto a que acabe reclamando el Español. Lo que falta por concretar es la fórmula. Uh-huh. Como hemos dicho aquí, pues el Stuttgart pagó 10 millones de euros por él al Manchester City hace apenas un año, y habría que ver en qué fórmula podría llegar.
Y en ese momento lo tiene apartado.
Claro, el que fuese canterano del Español, veremos cómo llegaría en caso de que llegue. Uh-huh. En cualquier caso, sí que parece que si Roberto Rosales no acaba permaneciendo en el Español, llegará un lateral derecho, como comentábamos aquí, con la proyección de ser titular, ¿no? Uh-huh. O de cuanto menos ponérselo muy difícil a Javi López. Y también hay que estar atentos a lo que ocurra en cuanto a Enric Gallego, ya que el Huesca confirmó su descenso ayer a segunda división.
El Español tenía una opción en si se daba esa circunstancia, ¿no?
Y se rumoreaba que existía una opción en cuanto a que el Español se pudiese hacer con la cesión del delantero en caso de que el Huesca no permaneciese en primera. Así que veremos qué ocurre. En cualquier caso, muy importante pensar que, pase lo que pase, el Español se clasifique o no para Europa, es primordial mantener la base, y en ese sentido pues están abiertos temas como Mario Hermoso, Mar Roca o el propio Borja Iglesias, del cual sí que, nos guste o no, se dice cada vez más que estaría muy cerca de la Premier League.
Veremos qué sorpresas nos depara la temporada. Un consejo y seguimos.
Vols gaudir d'un partit de futbol a l'estadi de l'Espanyol? Compra la teva entrada anticipada al web del club, i si ets soci, beneficia't dels importants descomptes. Entra a www.rcdespanyol.com/ticketing i aprofita les promocions per grups. L'RCD Stadium t'espera per viure l'emoció del futbol al millor camp de la Lliga.
Y vamos a repasar cómo fue el Español Atlético de Madrid.
Pues sí, como veníamos diciendo estas últimas semanas, para luchar por Europa se precisaba que el Español mostrase su versión óptima, o una muy cercana a la misma, y yo creo que el sábado sí que nos acercamos, o por lo menos vimos lo que se espera de este Español de Rubí en progresión y crecimiento, ¿no? El equipo fue valiente, un hecho que ya anunciaba el once titular, en el que se volvió a la defensa de cuatro unidades con Rosales por una banda y Pedrosa por la otra, dando profundidad al equipo por los costados, con Granero y Marroca en la sala de máquinas, lo cual reflejaba el hecho de apostar por el Pirata y no por el Víctor Sánchez, que el Español iba a ser valiente. Así lo fue y obtuvo el premio del triunfo en lo que sin duda fue, como el propio Rubi decía en rueda de prensa, pues uno de los tres o cuatro mejores partidos del Español este curso.
Bueno, habitualmente sí, suele ser bastante exigente, y esta vez suenas bastante satisfecho, ¿no?
Sí, la verdad que sí, porque es cierto que yo vi a un Español que realmente me gustó mucho. Está claro que el Atlético llegó sin ese plus de motivación que siempre te da al tener un objetivo concreto, que probablemente jugándose la Liga la intensidad que hubiese puesto hubiese sido diferente, no sabremos si para bien o para mal, pero igualmente el Español estuvo muy bien. El equipo de Rubí fue sólido atrás, tenemos que celebrar el regreso de un Naldo, que se esperaba, que era duda hasta el último momento, y que está protagonizando un enorme tramo final de curso, haciendo que nadie eche en falta a David López, y es algo que se tiene que decir, ¿no? También Mario Hermoso estuvo muy bien, pero su nivel pues ya viene siendo muy bueno a lo largo de todo el curso, y principalmente creo que el Español, además de ser sólido atrás, fue incisivo en ataque, logrando en todo momento que existiera una sensación de peligro para un entramado defensivo tan fiable como es el del Atlético de Madrid.
¿Y dónde crees que estuvo la clave del partido?
Yo creo que principalmente el Español lo que hizo bien fue el posicionamiento sobre el terreno de juego como colectivo, porque no vimos un Español que presionase demasiado arriba al Atlético de Madrid, ni mucho menos, pero sí que vimos un equipo que lo hizo sensacional en cuanto a cortar líneas de pase. Solo así se explica que un futbolista como Rodrigo Hernández, del que hemos hablado mucho y muy bien aquí, habitualmente muy fiable con el balón en los pies, el centrocampista del Atlético, pues esta vez cometió multitud de errores e incluso Simeone acabó sustituyéndolo en el minuto 60 de juego. Luego, a nivel individual, hay que destacar el buen hacer de todos los futbolistas pericos en la medular, bien Granero, muy bien Marroca y Sergi Ardé también, que están acabando la temporada genial, y un excelente Melendo en esta ocasión, que por fin parece haber dado ese paso al frente para ser el jugador que muchos le pedíamos, ¿no? Un jugador que marque diferencias, que ayude a extender los buenos minutos de juego del equipo, y no solo el jugador intermitente que había sido en otras fases de la temporada.
Y luego está la carrera de Pedrosa.
Tremendo. Haciendo honor a su apellido, ¿no? Y cabalgando como si de una moto se tratase, ¿Es el perfil ideal de lateral que necesita un fútbol como el de este español de Rubi? Y esperemos que la renovación que comentábamos llegue a buen puerto, porque como hemos dicho en más de una ocasión, este equipo en su versión titular, en su equipo titular, pues precisa de laterales como Adrià Pedrosa y Roberto Rosales o algo similar, ¿no? Con profundidad, valientes y aportando salida por banda a lo que crean el resto de jugadores en la medular.
Entonces, ¿todo fabuloso? ¿Nada negativo?
Bueno, yo acostumbro a ser exigente, como comentabas, e incluso en este 3-0 frente al Atlético de Madrid creo que hay cosas a destacar en el debe. Y para mí, ese algo a destacar, pues en esta ocasión quizás sería Buley. Creo que el efecto del atacante chino pues se ha evaporado un poco en las últimas semanas, que no estuvo bien en este partido, o por lo menos no todo lo bien que puede estar. Y creo que Rubi tiene trabajo en cuanto a encontrar la manera de sacar lo mejor del atacante chino. Condiciones las tiene, no cabe duda, pero falta esa chispa para acabar de encender a Buley, ¿no? Completamente.
Y ya por último, ¿cómo ves la posibilidad de la séptima plaza?
Bueno, yo entiendo el estado de euforia existente en estos momentos, ¿no? Pero todavía está complicado, porque dependes de terceros y pongámoslo al revés. Si fuéramos el Athletic, estaríamos seguros de que íbamos a ser séptimos, ¿no? Lo primero, sin duda, es cumplir y ganar tus partidos, que no será fácil, ni mucho menos. Recordemos, el español visita Butarque para enfrentarse al Leganés y recibe a la Real Sociedad. Y luego hay que esperar que los otros resultados acompañen, sea como sea. Es un placer haber llegado hasta aquí con opciones, porque sinceramente hace un mes yo era de los que no lo pensaba.
Muy bien, pues un consejo y sabremos quién es el jugador taiko.
Te están trucando, ¿eh?
Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintoré. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintoré li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintoré.cat. Masia Restaurant de Can Tintoré de Molins de Rei. La natura al seu plat.
Y como decía, para ti, ¿el jugador más seguro?
Bueno, hay varios candidatos, ¿no?, esta semana, y eso,
sí,
eso es
aquellos
un,
días,
yo un
creo
gusto.
Que hasta Rubi tenía problemas para hacer cambios, por eso tardó tanto, ¿no?
Lo dijo en rueda de prensa, sí, que por eso tardó, porque no quería tocar nada. Exacto. Pero cuando funciona algo. Pero yo en esta ocasión me voy a quedar con Óscar Melendo, porque igual que otras veces, contra la opinión pública o la opinión mayoritaria, pues he sido algo crítico, ¿no?, con el centrocampista del español. Creo que en esta ocasión sí que fue el Melendo que queremos ver y, bueno, lo celebramos y ojalá que tenga continuidad en este sentido.
Pues el jugador taiko, uno de casa.
Sistemas de seguridad Taiko. La mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko. Por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko. La tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pariku los dos primeros meses gratis. Arnau Baquer Roig, abogado. Derecho civil, penal, mercantil, contencioso administrativo. Para contactar, llame al teléfono 640 78 35 63. Promociones especiales para socios y aficionados del español. Arnau Baqué, su abogado de confianza. 640 78 35 63.
A nuestro Mister Dato. Buenas tardes, Arnau.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues muy contentos. ¿Qué tienes que destacar de este partidazo?
¿Puedo decir una cosa antes?
Puedes decir lo que quieras.
¿Podemos decir que Melendo se melendó al Atlético de Madrid?
está bien. Es un buen titular. Vale. Melendo se melendó.
Seguro que, ver, Arnau,
seguro que en China triunfaría ese titular.
Bueno. Destacar que, como ya dijimos, el partido de contra Atlético Madrid era el 2700 de Liga. El español ganó 3-0, pero es que de los partidos 700 de Liga, al español se le dan bien, sobre todo, marcar tres goles, porque en el partido 700 de Liga el Español se enfrentó al Real Madrid y empató 3-3. Y en el partido 1700 de Liga, el Español ganó en casa 3-0 al Logroñés, que también iba de blanco y rojo, casualidades de la vida. Borja Iglesias marcó un doblete, marcó su segundo doblete de la temporada, el primero fue ante el Huesca, marcó su 15º gol en Liga y se convierte en el 16º goleador del Español en Liga durante el siglo XXI, igualando a Martín Pose. Pero es que con estos 15 goles en 35 partidos, Borja Iglesias es el segundo mejor jugador, mejor anotador del Español durante el siglo XXI en ratio gol-partido-gol. Solo le supera Pablo Daniel Osvaldo, que marcó 2,2, marcó cada 2,2 partidos.
Eso ya son palabras mayores, ¿eh?
Sí, sí, solo, o sea, supera a Gerard Moreno, supera a Tamudo, supera a los máximos goleadores del Español en este siglo XXI. Además, el primer gol que marcó a pase de Melendo fue el gol número 250 del Español en Liga en el RCD Stadium. Quedará para la historia esto, al menos. Y Óscar Melendo, como decimos, le dio el pase a Borja Iglesias, sexta asistencia de la temporada. En las últimas 4 ligas, solo hay 2 jugadores que hayan dado más asistencias que Óscar Melendo ahora mismo. Pablo Piatti con 11 y Asensio con 13. Todas ellas, obviamente, en una misma temporada. No lo va a poder conseguir superar, seguramente, a no ser que ganemos los 2 partidos que quedan por 10-0. Pero igual a Víctor Sánchez, Sergio García y Leo Baptistao en asistencias en una misma temporada.
Y por otro lado, buenos registros en Cornellá, ¿no?
Sí, hace unos días leí un artículo, me parece que era Roger Requena del diario Ara, que decía un Español en diferentes estaciones durante el año, y es que es cierto, Rubi ha sido cuestionado por todo, racha negativa la histórica de la historia del Español en Liga, pero es que dentro de 15 días, si el Español gana, Rubi podría conseguir el mejor registro liguero de la historia del RCD Stadium, obteniendo 36 puntos, cuando ahora mismo el récord está en 35 la temporada 2010-2011.
Bueno, a ver si lo consigue. Y por otro lado, ¿qué? Han subido las probabilidades, imagino, ¿no? Para ir a Europa.
Han subido las probabilidades, se han multiplicado prácticamente, podríamos decir, que por 10, porque ahora mismo, viendo lo que hay por delante, los 4 equipos que pueden estar luchando ahora mismo por la 7ª plaza, que de momento no da opción a Europa, pero lo dará. Athletic Club Español.
No lo pongas más difícil, Arnau.
Si no, només li queda un punt al València. Tenen que guanyar tots, tenen que guanyar, i el València només que sumi un punt ja està.
No, Arnau no perdona.
Però hay que decir una cosa. Le queda un punto al València. Pero es que si el Valencia no suma este punto, ellos sí que irían a Europa. Vale. Claro, ellos ya tienen la faena hecha. ¿Para qué vamos a engañarnos?
Que no et preocupis, que segur que tenim els contactes. El Dani està fent trucades allà a València. El Dani està... Dani, deixa el telèfon ja, per favor. I aquest punt ja el tindrem. No et preocupis, això està fet.
Bueno, calculando las diferentes variables que puede haber, que son infinitas, pero infinitas tampoco las podemos calcular. 4 equipos, 1 plaza. Ahora mismo el Athletic Club es quien lo tiene mejor. Iría en un 79,6% de los casos. El Español es el segundo equipo que lo tiene mejor. Iría en un 11,1% de los casos. La Real Sociedad, rival en la última jornada, iría en un 7,4% de los casos y el Alavés iría en un 1,8% de los casos.
¿Y el Betis?
El Betis no lo cuento porque era irrisorio.
Vale. Yo he visto por ahí que un cuádruple empate le...
Hubo un escenario en el sábado por la tarde en el que el triunfo del Español beneficiaba al Betis, por raro que parezca.
Qué cosas.
Sí, pero con Bamberga, sí, pues bueno.
Pero es que en esta estadística, si hubiéramos que contar al Betis, también tendríamos que contar al Leganés.
Vale, sí, señor. Sí, señor.
Molt bé. Perfecto. Pues quédate por ahí que completaremos la información de la factoría. Unos consejos y seguimos.
En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el español.
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar.
Y antes de ir con la factoría, recordaros que ya han salido el precio de las entradas para el partido contra el Leganés del próximo domingo. 20 euros la entrada y, bueno, evidentemente son personalizadas. Hay que presentar el DNI para poderlas adquirir, porque creo que incluso después en el campo también habrá que presentar el DNI. O sea que el club quiere que no haya ningún tipo de problema y que podamos disfrutar de un partido que a ver si realmente la gente se empieza a animar y se hace un buen desplazamiento, porque esa sí que es la final importantísima. Vamos a la factoría.
El Pinotxo de la Boqueria patrocina la Factoria Perica.
Y un B que no para, Javi.
Un B a tope, ¿eh?
Nosotros sí. Desde aquí siempre hemos pensado, yo siempre he creído en el playoff.
Sí, sí. Y Arnau, que hablaba hace un momento, decía campeones de la segunda vuelta y al playoff. Así que a ver al final qué pasa. El Español B ayer ganó 0-2 en su visita al campo del Cornellá. Todo un golpe en la mesa. Un partido dominado por completo por Totalmente. El conjunto de David Gallego. Los goles llegaron en el 75 por parte de Campuzano y ya en el añadido por parte de Nico. Y tras este triunfo, pues en la zona de playoff de ascenso, como cuarto clasificado por primera vez en lo que va de este curso, a falta de dos jornadas para el final. Por la tarde, el Barça B ganó 1-2 en su visita al Camp de Sports de Lleida. Y comentamos cómo queda la clasificación ahora mismo. Cuarto clasificado, entendemos que el Villarreal B a 6 puntos del Español B pues resulta inalcanzable, salvo una carambola muy grande. El Español B cuarto clasificado con 56 puntos, Cornellá quinto con 55, Lleida sería el sexto con 53 y el Barça B séptimo también con 53. ¿Qué le queda a cada uno? El Español B tiene que recibir al Atlético de Levante y viajar para enfrentarse al Valencia Mestalla. El Cornellá viaja al campo del Ebro y recibe al Teruel. El Lleida viaja para enfrentarse al Atlético Baleares, líder y jugándose el primer puesto. Y luego tendría el partido de Ontinyent, o sea que tiene 3 puntos, virtualmente más. Uh-huh. Y el Barça B, la próxima jornada, juega en casa frente al Hércules, que también está luchando por la primera plaza. Y cierra en campo del Castellón, puede que jugándose el descenso. Dicho todo esto, evidentemente, quien mejor lo tiene es el Español B, ya no solo por tener un punto más que Cornellá y 3 más que Lleida y Barça B, sino porque el calendario es más propicio que el del resto, pero no se puede fallar.
Muy bien, y vamos con la... Bueno, vamos a... Creo que Arnau también quería destacar, porque ya sabes que la información del B la completamos el martes, pero hay un par de datos que vale la pena sacarlos, ¿verdad, Arnau? Espera, que le pondremos música al tema. Vale la pena porque vamos de récords, ¿verdad, Nau?
Sí, ayer se dieron dos hechos históricos, pero vamos a destacar uno y lo otro lo dejamos para mañana.
Muy bien.
El primer hecho histórico es que con la victoria ayer en el campo del Cornellá, el Español encadenó 11 partidos fuera de casa sin perder. Esto significa que es la racha más larga sin conocer derrota fuera de casa de toda la historia del filial. No había sucedido nunca. La racha actual era de 10 partidos y estaba fijada para la temporada 97-98. Es un dato increíble.
Y ya completa la información con las probabilidades del B para jugar el playoff, ¿va?
Sí. Bueno, a ver, vamos a ver. El Español B tiene los partidos que ha dicho Javi, contra el Levante y el Valencia. Ahora mismo es cuarto. No era cuarto, no estaba en zona de playoff desde el mes de noviembre del año pasado, el último partido justamente en el campo de Atlético Baleares. Y ahora mismo tiene un 82,8% de probabilidades de jugar el playoff de ascenso a segunda.
Bueno, está muy bien.
Por detrás, el Lleida, que solo tiene, le queda un partido, el otro ya lo tiene ganado, tienen un 11,4% de probabilidades de ser ellos quien jueguen el playoff de ascenso. Y el Cornellá tiene un 86%, vamos a decir en los dos decimales aquí, 86% de jugar el playoff, porque, decimos los dos decimales, porque el Barça B tiene un 2,85% de probabilidades.
Muy bien.
Déjame decirte que el Español tiene un porcentaje tan alto porque en prácticamente la mitad de las variables que yo calculé me daba empate a puntos entre dos equipos, siempre el Español en medio. Era contra con el Lleida o con el Cornellá. Contra ambos equipos tiene el average ganado, por lo que se dispara la probabilidad de que el Español juegue esta tenga esta plaza, última plaza para el playoff de ascenso.
Perfecto, pues vamos a completar la información porque ya como decía había sido un fin de semana redondo, ¿no, Javi?
Y como es mucha información en muy poco tiempo, si alguien quiere volver a repasar contra qué equipos juega cada equipo, que descargue el podcast en radioestel.cat y pues ahí está, ¿eh? En cuanto al resto, el femenino cerró la temporada con un triunfo frente al Sporting de Huelva 2-1 en la Dani Jarque. Las de Salvado Jaspe estaban salvadas hace semanas y ahora lo que toca es pensar en dar un paso al frente de cara a la próxima temporada. Por cierto, el Sporting Huelva se salvó pero a pesar de caer derrotado frente al Español, pero por el gol a Verás con el Málaga a su favor y porque Albacete perdió 4-1 en Logroño. Se pudo vivir la tragedia del descenso del Sporting Huelva, ya que la cosa acabó. Ante penúltimo Sporting Huelva van 25, Málaga penúltimo 25 y Albacete 24. Bajan Málaga y Albacete, o sea que le fue de muy poco. Y campeón, por cierto, el Atlético de Madrid, en detrimento del Barça. Y por último, ya en la factoría, destacar que el Infantil B se suma a la lista del Cadete B y del Infantil A como equipos que ya han logrado el campeonato en sus ligas, en este caso en el grupo 4 de la preferente infantil. No está el Barça en este grupo, no está el Girona. En estos casos, cuando son Bs, pues los grupos son, entre comillas, más sencillos. Uh-huh. Y en cualquier caso, lo gana con 3 jornadas todavía por disputarse. Es el grupo que disputó el torneo de la Liga Promises en Arona, al que pudimos asistir, de la mano de Eric Yorca, que además de un buen entrenador, es un gran formador de personas. Y bueno, para aquellos que le gusta pues recordar nombres, yo de este equipo destacaría a Hugo Burgos, a Aymar García, Omar y Rachid. Ojalá los recordemos por continuar acumulando éxitos en el Español, ¿no?
Exacto. Pues unos consejos y vamos con la tertúlia.
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Sistemas de seguridad Taiko, la mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko. Por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko, la tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-654626. 692-654626. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pariku los dos primeros meses gratis. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca la Español.
Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintoré. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena Serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintoré li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintoré.cat. Masia Restaurant de Can Tintoré de Molins de Rei. La natura al seu plat. Arnau Baquer Roig, abogado. Derecho civil, penal, mercantil, contencioso administrativo. Para contactar, llame al teléfono 640 78 35 63. Promociones especiales para socios y aficionados del Español. Arnau Baquer, su abogado de confianza. 640 78 35 63.
Antes de empezar la tertulia, que aquí la gente tiene ganas de hablar, recordaros que en plena zona alta, por encima de la Diagonal, hay una isla perica en el corazón del Mercat Galvany de la calle Santaló, el bar El Rincón. El Rincón es el lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno, bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón, que luce orgulloso de sus colores blanco y azules, te ofrece buen servicio en buena compañía. El Rincón es la parada número 7 del Mercat Galvany de la calle Santaló 65. Recuerda, el Rincón perico del Mercat Galvany, para desayunos, comidas y aperitivos en buena compañía. Bar El Rincón del Mercat Galvany, una isla perica en la zona alta de Barcelona. Ràpid, ràpid, Ramon, les seccions, va.
Bona tarda, una altra vegada, amics. Aquesta setmana estem contents. Ha anat molt bé. Ha sigut un cap de setmana, ha sigut un cap de setmana de puta mare.
Això ho editem després, no preocupis.
Això ho talleu després, sí, perquè si no fa una bronca. Va, els resultats de les seccions, que han estat força bé, també. El hockey, que per mi era el partit més important de tots els que s'estaven jugant. Tots són importants, però va guanyar 5-3 a Lleida. I estem només en un punt del play-off per assegurar el play-off. Queden dues jornades, em sembla. Em sembla que queden dues jornades. I en... ara, bueno, buscaré si que voleu, però jo, quan ho tinc, els descens. En un punt més ja estem en el play-off. El play-off serà difícil, però ja estem allà. El bàsquet va guanyar l'últim partit de Lliga, una altra vegada, vull dir, aquests també ja estan, ja han pujat. El handball va fer vacances perquè tenia jornada de descans, també aquests ja han pujat, ara ja
estan. I el vòlei què? Com ho té?
El vòlei femení, que aquest ara ve aquí, van guanyar tant el juvenil com el sènior, van guanyar 0-3 els dos, i ara ve la setmana que ve, que és la setmana clau i decisiva del vòlei femení.
L'ascens.
Sí, per jugar-se aquest play-off per poder ascendir, vull dir, aquí serà... Els dos tenen partits en dissabte i, bueno, el que pugui, pues, a recolzar el vòlei femení aquest dissabte aquí a Barcelona. Vull dir, això és el que queda.
Perfecte.
Però, a més, tot molt bé. Estem bastant...
Bueno, i ara anem per feina. Dani,
va.
La setena... No. Ens has de donar... Veure la llum. Volem no. Veure la llum.
No.
La setena plaça, què dius?
Què diu?
Dani no diu res, està dormint tot el rato. Espavila, cony!
Arribarem o no arribarem? Tu com ho veus?
Estem un pas millor que la setmana passada, no? I això crea expectatives i esperança i il·lusió. Però jo ho segueixo veient difícil. Ara, que m'agradaria. I tant. I estic ja esperant que arribi el partit de Leganés. Però és que, independentment del Leganés, com que no depenem només de nosaltres sols, doncs això és el que em fa pensar que és complicat. Aviam, l'Atlètic Club juga contra el Celta. I el darrer partit...
Juga la vida.
El Sánchez Pizjuán.
L'Atlètic Club té dos partits difícils, eh?
Sí, bueno.
Allò que el Celta no està salvat, eh? Té 40 punts i està allà a la
perdona, primera. Perdona, és que podem arribar que nosaltres l'últim partit contra la Real també se jugui...
També.
Vull dir que...
Imagina't, el diumenge perdem nosaltres, merda, i perd el Bilbao, tots ens ho juguem a l'última jornada.
No, depèn del...
Perquè la Real Societat va al camp del Madrid, o va jugar contra el Madrid, també la pot palmar.
Sí, però també...
És a Noeta.
Al mig.
A Noeta.
Sí, pot. Real Societat, Real Madrid.
Posant-lo molt difícil, ens ha costat 10 jornades, o sigui, mirant la part negativa, ens ha costat 10 jornades retallar-li 3 punts a l'Atlètic Club. I ara estem a 3 punts, que sembla que sigui tot depèn d'un partit, no?
Bueno, queden 2 partits, es porta 3 punts, el gol a veraix el tenim a favor.
Sí, amb l'Atlètic, sí, el que passa, clar, també allà has de pensar si hi ha un triple empat amb la Real, amb l'Alavés, que també té 47, o sigui que... Bueno,
bueno, està complicat, però et queda aquella esperança que dius, anem a veure si som capaços. No, no hi ha una altra.
Home, jo, la part més positiva que veig és que les tendències, no? O sigui, l'Espanyol és com si anés cap amunt a tope, no? Guanyes a l'Atlètic de Madrid, la gent li puja la moral perquè li van fotre 3. Per mi, que em diguin que l'Atlètic de Madrid no va fer el que volia fer, només que sigui per orgull, no, segur que no els hi ha agradat, perquè la seva afició els hi haurà dit de tot, no? Perquè per perdre per 3-0, no? O sigui, que estem en un punt que els jugadors jo crec que s'ho creuen. Ara, evidentment, el partit davant del Leganés serà molt difícil.
Clar, que els jugadors s'ho creuen, és veritat. I que no li treurem ara ni buscarem cap justificació de cap tipus de la victòria que va obtenir l'Espanyol pel 3-0, que van estar molt bé. I potser, per mi, jo ho vaig dir a RAC, per mi el millor partit, quan parlo de millor partit, parlo del millor partit complet. És a dir, hi ha hagut partits que hem jugat 3/4 d'hora bé, hi ha hagut algun altre que hem jugat mitja hora bé, i n'hi ha hagut algun altre que hem jugat 60 minuts bé. I jo crec que l'Espanyol aquest ha jugat molts minuts bé, menys al principi, que l'Atlético de Madrid ens va crear ahir 2 o 3 rematades i això.
Però va ser una del Mario Hermoso, que va anar una mica...
No, va ser
de sobrat, que sempre fa aquelles coses
de sobrat.
I el Diego López
en un país de sustos.
Sí, per
lo que va ser. El Diego López, sí, que no sé, deixa la pilota, semblava el porter de tercera categoria, tu, escolta.
A veure, però...
No, home, no. I després deixa en Foy fer una crítica a Javier Alfaro, me cago.
Vaja.
Sí, perquè ha dit que Buley no sé què, no sé quantos. Buley porta no sé quants partits en un campionat asiàtic que ha jugat. Vull dir, porta sense descansar com 2 temporades.
A mi no em va agradar, l'altre dia.
No, però, a veure, arriba un moment que el cos humà ja no està per fer quines coses, vull dir, aunque sigui jove. I, a més...
Escolta, no
jo vaig a defensar el Buley.
No, a veure, contra l'Atlètic de Madrid, l'Espanyol va ser, per mi, i torno a repetir, el partit més complet de la temporada, en tots els aspectes. Ara, no deixa de ser estrany, i això ho sabem tots, que tu amb un Atlético de Madrid li marquis 3 gols, perquè per marcar-li 3 gols a l'Atlético de Madrid has de suar.
Crec que no li ha fet ningú, no?, aquesta temporada.
Sí, al Madrid.
Bueno, la Juve. El Dortmund li va fer 4. A la Lliga al Madrid.
No vull dir que és l'equip menys golejat, tal, és un equip difícil.
Podríem haver sigut 5, eh?
Sí, bueno, però que t'estic dient que és un equip difícil, que ja ho sabem tots, que es posen allà i tal. Bueno, l'Espanyol va ser capaç de fer això. Respecte al que dius, per mi tots els jugadors van jugar bé.
Ara t'agrada, a mi m'agrada.
Excepte Buley.
Home, me cago en el...
No.
A veure, Buley va fer... A veure, és que jo crec que... Potser les expectatives de Buley, però jo el veig ara una mica... I això que va estar defensant bastant rato, eh? Vull dir, va fer baixar moltes ajudes.
Jo crec que no ha tocat el seu lloc.
No, i a
el
més
sistema
que, a veure,
el penalitza.
Una persona que porta tants partits seguits en una lesió intermitja que encara no se sap si es tindrà que operar o no... També això ha sortit, eh? Vull dir...
No, però, una cosa. A veure, porta molts partits, no sé els que porta. Vale. No, però jo després explicaré el per què dic això de Buley. Físicament està bé? Tu el veus si corre o no?
Home, corre, però més el tio s'esforça.
Llavors no l'ha afectat els partits.
Sí, home, sí, no. Sí, perquè el cap també, a vegades, el cap nostre de ser humà...
Quan parlo d'això, ho estava parlant amb el Josep abans de començar i abans de que vingués...
Que vingués jo, no? Javi, a la meva esquena, tu, a la cara.
No, estava fent el comentari i el dic ara. O sigui, a veure, a Buley ningú li pot recriminar que no s'esforci, que si ha d'ajudar, ajuda, que si ha de defensar, defensa, que si ha de fer desmars, els fa. Ningú podrà dir que no.
Mira, jo vaig a dir una cosa. Partit de Real Societat Espanyol, com la temporada, doncs en acordeu, de Montjuïc, no? El Jordi tindrà que baixar els micròfonos aquell dia a tope, perquè fotré un crit de Buley que marcarà el gol en el minut 91 i anem a Europa.
Però una cosa no treu l'altra, vull dir, clar. Tant de bo, però vull dir, l'altre dia, per mi, i no, jo no havia parlat amb el Dani avui, però l'altre dia per mi va ser el jugador que no va estar en sintonia amb la resta. No, jo espero molt més.
A veure, quan jo explico això, explico, és... O sigui, i ho vaig dir un dia, i amb això acabaré. A veure, no sempre els jugadors han de fer sempre les mateixes coses. Has de tenir alguna alternativa. I aquestes alternatives no és qüestions tècniques, de dir, és que ara la toco amb l'esquerra i un altre dia la toco amb la dreta i un altre dia remato de taló. No, no, no estem parlant d'això, perquè això potser són qualitats que les tens o no les tens. Però sí que moviments tàctics sí que els pots millorar. En el sentit de, no sempre faig carreres de 30-40 metres mirant cap endavant, sinó que en faig 10, i a la millor les altres 10 o 20, en lloc de marxar, 20. És a dir, si tens la pilota al Marroca, al mig del camp del mig del camp, o sigui, al mig del camp...
Al centre del camp nostre.
No al centre.
Ja,
a fora de l'àrea, que li la treu la defensa, li passa al Marroca, que estan combinant amb Dardero Granero i estan encara no han arribat al mig del camp. I tu veus el delanter que comença a fotre carreres ja buscant la pilota que li donguin a 50 metres, vale, una vegada, dues vegades, ho podràs fer, tres, cinc... Per què? Perquè veus la d'allò, a l'espai, a l'esquena dels centrals. Però... no normalment és així, i com que no normalment és així, en lloc de marxar, vens una miqueta enrere perquè te la toqui el Darder, perquè te la toqui el Granero, i allà comences a tocar, igual que toca el Melendo, toca tu, toca tal. I quan arribes més a prop de l'àrea, estàs a 10 metres de l'àrea contrària, allà fes els desmarcs, que és el que va fer l'altre dia que va fer el gol. Que van combinar i va fer el desmarc, el Marroca li va posar per sobre i ell va rematar. Això és el que em refereixo. I això es pot... això es pot millorar. I jo crec que aquí... jo crec que s'equivoca de sempre fer els desmarcs. Sempre... jo crec que s'equivoca, però és una opinió molt personal, eh? Però, Dani, és una opinió meva.
Ve d'una cultura diferent, un
idioma... Deixa't estar, per córrer. És igual per córrer, tu.
A veure, algú li té que explicar.
Però penso una cultura...
El traductor no pot sortir corrents darrere d'ell tot el rato. Ara tira per atràs. No, que ara dice l'entrenador 10 metres... Chili chula, no, chufolín.
Chili chula és... per atrás.
Si estem d'acord que ve d'una cultura diferent, però quan arribes aquí...
Chili chula.
Quan arribes aquí tens un semàforo. Pares, no?
Sí, però...
Vale, no, i ningú t'ho diu, has de parar.
Bueno, però sí, no. Ve d'un altre estil de joc.
Bueno, ell ha dit que necessita més temps d'aclimatació.
Això no és estil de joc.
A mi m'encanta, no, jo vull voleis a l'espanyol...
Si jo no t'estic dient això... Si jo no t'estic dient això, jo estic donant la meva opinió del que crec que pot millorar, i si millora això, jo crec que el seu rendiment serà molt més alt. No t'estic dient que Molay no val per l'Espanyol. Home, no fotis, no t'estic dient això, que aviam s'interpretes.
Potser tampoc el beneficia que estem tots pendent d'ell, que està tothom...
Home, tothom és...
Tot el quan camp... surts en un camp de futbol i hi ha 100.000 persones i vas a tirar un penal, tu ets el protagonista. I tothom t'està mirant, tu. Va, què vols que t'hi digui?
Però, bueno, ja depèn de cadascú. No. Hi ha gent que es caga, hi ha altra gent que té més de llonces i més de llonces.
No, però el Molay ve d'un equip guanyador, sí, a la Xina. O sigui,
t'estic dient...
Digue'm,
i acabo amb això,
ansietat.
Perquè a la millor vull explicar-me bé, perquè la gent no es pensi que jo...
Vaig... Que no, Dani, que no, que dones una opinió tècnica.
Escolta, si jo sigués... Bueno, és igual. Si jo sigués company seu, li diria... No te vayas tanto... Que no te veo.
No t'entendria, li tindria estic en xinès.
Bueno, pues li explicaria a l'entreno.
No con la tanto, no con la tanto.
A l'entreno li explicaria, a lo millor li diria... Ves, però... I a lo millor tinc la pilota jo i li faria...
Està fent gestos en la mà. És que els radioients no s'han de... Està fent gestos en la mà, el Dani. Sembla el guàrdia urbano aquell de l'època xinxat.
Perdona, ara et vaig a dir una cosa. Dins del gran partit que va fer tot l'equip...
A veure, que potser no va estar més encertat, d'acord.
No, però és que no està encertat perquè no ve a buscar la pilota. Això és el problema, que dic jo.
Bueno, però per jugar potser massa a la banda, jo què sé.
Bueno, Ramon,
que va estar bé.
Va estar sensacional.
Jo estic amb tu. A l'últim partit, davant de
l'Area... Serà el coro, però pel revés. No per lo pitjor, sinó per lo millor.
No quiero veure que marqui un gol a l'últim minut. I ojalà el marqui i guanyem i juguem la UEFA i tot el que vulguis. És com... Tu quantes vegades has vist en un camp de futbol últimament que un jugador, un lateral, agafi la pilota i faci 70 metres sol?
Mai.
Doncs ja està.
Impressionant. 80, no, 70 no, 80 metres.
Bueno, 80.
80 metres.
Tu n'has vist molts d'aquests...
No, impressionant.
I llavors, a què ho aixeques?
Ho diu per la
culpa. Perquè físicament està bé, aquest nano.
Ah, vale.
Perquè s'està físicament, després va fotre dos o tres carreres.
Vale, però que no li trec mèrits. Hi havia algú davant?
Sí.
Qui?
D'aquí, de l'Espanyol, te refereixes?
No, de l'Atlético de Madrid.
Sí.
Qui?
No, no podien enganxar. El Savic aquell va sortir a veure si l'enganxava i es va fer tremar. No vas veure que sortia. Hòstia, m'hi han rampat la cama, me cago en dena. I hi havia un altre que el va deixar, Juan Frank, el va deixar a 10 metres.
L'únic.
Sí.
Quan començava a l'esprintar el dièsel del Juan Frank, brum, brum, brum... I llavors, saps què li va passar al Juan Frank? Que es va equivocar, es va pensar que era el Pedrosa i era el jugador. Li va fotre una castanya que va ser el tercer penalti.
El Pedrosa va estar... El nano va creixent i va creixent i va creixent. I jo l'únic que faig unes reflexions que dic... Escolta, jo no recordo que un lateral, el que sigui de qualsevol equip, que agafi la pilota al lateral i comenci a córrer i no hi hagi ningú davant i pugui córrer. No en conec cap.
Va tenir una miqueta d'esforç, perquè se'm el gol o marca el Godín. Sí,
no, per això no són.
Tio, no, és que pròpia porta, havia de marcar pròpia porta perquè el seu dia.
Bon fitxatge, eh? Pròpia
porta, jo soc cada dia més fan. Un tema, Dani, perquè... Diem que si ha estat el millor partit, sembla que sí, però clar, jo, quan estava al camp, em vaig recordar del partit davant el Villarreal, que va ser al principi de temporada, que vam veure el millor espanyol, que tots van dir, ostres, li van fotre també 3 gols, i llavors arribem a final de temporada i retrobem el millor espanyol de tota la temporada, que no tots els equips els hi passen. Dona la sensació de que estan ja per fi s'han... O sigui, s'han...
Perquè la ratxa... Aviam, el campionat...
7 partits sense perdre.
El campionat és regularitat. I l'únic equip que ha tingut regularitat...
Bueno...
A l'any...
No m'ho diguis.
Tota la temporada, saps qui és?
No m'ho diguis.
El Getafe.
Ah, vale.
El Getafe ha estat... tota la temporada dalt.
Que anava a dir un altre nom,
tota,
tu.
Tota.
Anava a tirar els cascos, l'aigua... No.
O sigui, tots els equips passen moments de baixades i pujades. Tots els equips. L'Espanyol va passar la seva, 9 partits...
Nosaltres va ser massa llarga, massa llarga.
I va començar a remuntar i tal. I ara ha arribat doncs, guanyant partits, que porta 7 partits sense perdre.
Sense perdre.
No sé quan. Vull dir, que ha fet aquesta baixada i pujada. Hi ha equips que van... I al final cauen.
Sí, el Betis seria al revés, no? El Betis està baixant i nosaltres estem pujant.
Bueno, pues,
Betis, Girona, equips que
semblava... No, l'Alavés, però és que estan a dalt. És que l'Alavés ha estat tot... És que és un mèrit tremendo. Lo del Getafe és una animalada. Lo que ha fet el Getafe és una animalada.
Sí, sí. No,
és una animalada.
Home, el que passa que, a veure, jo estic esperançat, l'equip va jugar molt bé, jo crec que físicament ara tornem a estar com al principi de temporada.
Això és enganyós, no em facis parlar.
Ja està,
sí, perquè quan guanyes sembla que estiguis millor,
sembla que tinguis
és que
pensina,
sembla que
no?
Corris més, i sí. Sembla que d'allòs, i quan no guanyes sembla que no estan bé físicament. Jo aquesta pel·lícula la vam explicar aquí un dia, que ja em vas dir no sé què. No, aviam, quan tu guanyes... Hosti, tothom sembla que corri, ara estem bé físicament. I quan no guanyes... És que no estem bé. No, home, no.
Però jo crec que coincideixen aquests salts i baixos de l'equip.
No.
Vull dir, l'equip va tindre un... Al principi va preparar molt per fer molts punts. Rup, arriba el moment aquell que estan saturats i comencen a perdre. També hi ha jugades de mala sort, o el que tu vulguis. I ara tornem a recuperar aquell pic de entre la pilota, també. I hem tingut mala sort, perquè els últims 3 partits... Si haguéssim aguantat 2 punts més...
Empats.
Els 3 empats, vull dir, en 2 punts o 3 més... Estaríem...
Sí, això, a mi...
La sort no.
Llavors, per això sempre sóc l'advocat del diable, jo. No em diguis això, perquè tots els equips t'ho diran. Hòstia, aquell partit que vam empatar a última hora, el Valladolid, el penal que ens va fer, l'altre que no sé quantos...
Si no, hauríem guanyat la Lliga.
I l'altre diria, hòstia, tindríem 3 punts més, i l'altre... Tots tenen moments cada llos. I nosaltres, com no pot ser d'una altra manera, doncs, clar, si d'aquests 25 punts que guanyant no hem guanyat, doncs imagina't. Oh, clar, però el futbol és això.
Però, bueno, a veure, jo estic molt content. Jo vull...
Jo també, joder, és que sembla que jo no estigui content.
Però tu ets tan serio i tant. Jo soc, ja t'ho he dit sempre, jo soc més forofo, jo soc allà... Jo, el dissabte, tu, va ser allò una hemorràgia de dissatisfacció, tu. A mi vaya goce, tu, el dissabte.
Sí.
I ja, rematant-ho el diumenge, ja va ser... Així, bueno, ara, falta el pepino, perquè ara anem al camp dels pepineros.
A mi el que em preocupa és aquest partit.
Home, a veure, el Leganés, com professionals que són, aniran a per totes, vull dir, aquí és normal, vull dir, ara nosaltres és la qüestió. El camp del Leganés, no sé com estem, això l'Arnau sabrà les estadístiques que ens dirà. Però, bueno, està dintre les nostres possibilitats. Vull dir, està dintre les possibilitats. I jugar contra el Leganés, es pensant que pots anar a Europa, i ja, passi el que passi al final, que ja no sé el que passarà, quedar vuitens és una morterada de més de milions que no quedar dotzens. I això ho tenen que atendre el club molt, molt, molt...
Jo crec que els hi diuen cada dia.
Mira, hi ha una cosa que està clara. I a vegades no s'acaba d'entendre amb alguns, alguns. O sigui, quan acabi la temporada, farem un anàlisi del que ens ha semblat la temporada. I si quedem vuitens i això, igual diem, hòstia, ha sigut una temporada molt bona. Però nosaltres, almenys jo, que faig els partits, jo estic veient el partit. I analitzo el partit que estic veient. I si no estem bé, no estem bé. I si estem bé, estem bé. I al final de la temporada ja direm si està bé o no en el conjunt. Però si estem jugant contra no sé qui, i contra Getafe, i ens en foten tres allà, i juguem un desastre, pues aquell dia és un desastre. Punto.
Ara, no, aquell dia va ser un desastre.
Juguem l'altre dia, guanyem l'Atlético de Madrid, pues, hòstia, un partit sensacional.
Jo he sigut molt crític amb l'equip.
Vale, ara, després al final dius, com hem acabat? Hòstia, vuitens. Molt bé. I hem fet tants gols. I ens n'han fet tants. I hem fet això. I hem guanyat els partits a fora. I hem guanyat a tal. I l'equip ha jugat més o menys bé en futbol, que la gent s'ha distret i tot això. Com resumiries la temporada? Jo diria que bona. No? D'aquí dos partits podrem fer aquest anàlisi.
Un balanç general.
Clar, ara...
Home, l'únic que passa que fa pues, un mes... jo era el primer que en cagaven tot.
Ha sigut una temporada de Dragon Khan.
Sí, vull dir, fa un mes jo la veritat és que veia l'Espanyol fet... La punt d'inflexió és el partit del Girona. Hi arriba un moment al partit del Girona que es va guanyar el camp del Girona.
Bueno, des que van perdre davant el Barça i no han perdut cap partit, em sembla.
Sí, exacte, vull dir. No. A partir de guanyar el camp del Girona és quan tu l'Espanyol comença una altra vegada, pim-pam, pim-pam, i ara ja veurem. Jo crec, factible arribar a la setena plaça? Pues... Sí, perquè jo crec que el maco seria jugant-s'ho tot aquí contra la Real, a casa. Vull dir, en aquestes possibilitats, que les tindrà el Bilbao, les tindrem... O sigui, serà de transistors, però bueno, estarem allà i a veure si arribem a aquesta última jornada i podem fer una promoció. Això ho dic als directius, no us ho dic a vosaltres. Una bona promoció, per poder omplir el camp. Mira, em va passar una cosa i vaig a comentar-te. Ostres, em vaig agafar un cabreig.
No resulta... em diguis.
No.
T'has cabrejat, Ramon.
Bueno, espera. Vaig cabrejar un moment perquè després...
Ves a veure el que...
No, jo estic a la zona de penyes. No, jo estic a la zona de penyes. Pues resulta que a la zona de penyes hi havia entrades vengudes a gent de l'Atlètic de Madrid, però a patades. No ho entenc, no ho entenc. I per què no s'envien al seu cantó allà? Això després què passa? Les picabaralles, les tonteries, les... Jo en tenia un senyor al costat que estava... Vull dir, estem tots els de la penya, menys un asiento, perquè dic, no sé com les creiem pogut vendre aquesta entrada, mai l'han venguda, però bueno, aquest partit estava venguda, el tio em va ensenyar l'entrada, i resulta que en minut 21 tothom aplaudint, i dic, el tio, això vaig calar, dic, aquest és de l'Atlètic de Madrid. Dic, que no aplaudes, i el tio se'n queda mirant, que ha que aplaudir? Dic, minuto 21, eh?
No piquis, que em poses nerviós. No.
A la segona part ja no va estar assentat al meu costat. Això et dic tot.
No t'aguantem aquí. Aguanta allà al camp. No fotis.
A la segona part va desaparèixer el bon home. Clar, és que em va tocar la fibra. Ostres, tu, tothom aplaudint i el tio allà... se li notava que era de l'Atlètic de Madrid. I no havia vingut mai a l'estadi. No havia... Vete a tu sitio, busca't el sitio on estàs.
Bueno, aquí és la famosa digitalització aquesta, que serà per poder comprar les entrades per internet.
Sí. Sí, agafen la cadira sense cap ni peus i... Però escolta, jo crec que el club tindria que tindre una mica això, no sé com fer-ho, això ja no vull dir entrar en debats ara, perquè tampoc és el moment, però no.
Es podria donar, esperem que no, la circumstància que la Real perdi contra el Real Madrid i que l'Espanyol no guanyéssim a Leganés. Per tant, nosaltres jugaríem un horari diferent als altres.
No.
Per què no?
No.
Per què no?
Ah, no, és veritat, sí, perquè llavors ja no tindríem opcions. Dependrà de l'Atlètic de Bilbao. El resultat de l'Atlètic de Bilbao. Si l'Atlètic de Bilbao palma gana el Celta, pues estaríem igual. Estaríem igual, eh? Sí, anirem tots igual. A jugar-nos-ho tots a l'última jornada.
De totes aquestes, però clar, primer nosaltres hem de tornar a fer... De moment estem fent la feina. Havíem de guanyar l'Atlètic i l'hem guanyat. Ara hem de guanyar el Leganés i esperar que una altra vegada ens ho pegui l'Atlètic Club, que ja ha passat una vegada i pot tornar a passar. La qüestió és que molta gent pensava que, que s'havia acabat la temporada... Que...
Nosaltres som de l'Espanyol i tenim d'allòs. I què és més difícil? Que guanyi el Bilbao a casa contra el Celta o que l'Espanyol guanyi el camp del Leganés?
És més difícil que guanyi l'Espanyol al Leganés, no ens enganyem. Però bueno...
Però guanyarem!
Estem en ratxa, no oblidem mai que... Demà seguirem.
Mejor de Barcelona, sin lugar a dudas, es ser del Espanyol.